presupuestaria adecuada era Canarias, y por eso ha llegado el acuerdo con el Ministerio de que el barco recale en nuestras costas para empezar el proceso lógico de atención a los pacientes que tengan algún síntoma y el posible planteamiento de repatriación hacia en los países de origen del resto de los tripulantes.
Pero la OMS, en casos como este, el protocolo que dice, ¿que puede llamar a un país y pedir esto? ¿O es algo que ya se coordina, no sé, automáticamente, digamos? ¿O cómo funciona?
No, funciona fundamentalmente cuando se detecta que hay un problema de salud que puede tener una repercusión global. Lógicamente, todos los países implicados se reúnen y toman decisiones, siempre bajo la tutela y el manto de OMS, que es la que dicta en colaboración con esos países los protocolos de intervención.
Uh-huh. ¿Usted diría que se está gestionando acertadamente?
Mira, desde el punto de vista político, a mí me preocupa muchísimo, muchísimo el que determinada clase política de este país no entienda que en una situación de emergencia sanitaria hay que dar un discurso único, coherente, sólido y basado en el razonamiento científico a la ciudadanía. Porque lo que es lamentable es que la bronca política también llegue al manto de las emergencias sanitarias. Me resulta francamente doloroso ver este tipo de situación, y creo que queda un toque de atención a la clase política, entre otras cosas, porque tienen que entender que en una situación como esta, en la que el riesgo sanitario o la posibilidad de crear un problema de salud a la población de nuestro medio es bastante escaso, bastante bajo, lo que no podemos es crear elementos que generen crispación, miedo y tensión en la ciudadanía. De todo esto, ¿sabes lo que me da más miedo? ¿Eh? El miedo.
Es decir, las dudas que genera y el miedo que provoca a la gente, ¿no?
Efectivamente,
el alarmismo.
Sí, porque la ciudadanía está preocupada, lógicamente. Tenemos demasiado reciente aquel drama sanitario terrible que tuvimos con la pandemia, y a pesar de que esto no tiene absolutamente nada que ver con aquella situación, la ciudadanía, lógicamente, está preocupada. Si además mandamos un discurso en el que prevalece el tú has dicho y yo he dicho y lo hemos dicho, por parte de las autoridades sanitarias, que son las que deben dar un mensaje único, lógico, razonable a esta ciudadanía, un mensaje de tranquilidad, además, porque hay que estar tranquilos, esto no es ninguna situación que nos vaya a generar un problema sanitario gordo, pues lógicamente me resulta lamentable, y creo que hay que dar un toque de atención y que la determinada clase política empieza a entender que los ciudadanos no se merecen que este espectáculo.
Porque esta veintena de pasajeros que desembarcaron a medio viaje en una isla del Atlántico y a quienes se está intentando localizar, ¿esto ahora mismo es un riesgo porque no están controlados?
Es un riesgo, y sobre todo es una escena que demuestra lo tremendamente irresponsable que se puede ser en determinadas situaciones. ¿Quién demonios ha dado esa orden cuando tenían que estar esas personas junto al resto del pasaje en los barcos? ¿Quién ha sido responsable de que 20 personas se hayan podido ir y hayan salido del buque cuando todos los tripulantes del buque tendrían que haber estado en las mismas condiciones? Desde luego, claro que localizar a esas personas. No creo que sea un excesivo riesgo por los mecanismos de transmisión que tiene el problema, pero algunos hay, y de esa perspectiva lo que creo que demuestra y lo que hay que denunciar claramente es cómo es posible que se haya producido esa situación y que es el responsable.
Pero que esto pueda llegar a provocar una epidemia ahora mismo no sería la hipótesis,
No, por los mecanismos de transmisión excepcionalmente puede aparecer algún caso secundario, pero por los mecanismos de transmisión que tiene este virus, que son los que son, no son otros, es una transmisión vinculada al contacto directo, la inhalación de partículas en suspensión procedentes de orina, heces o saliva de ratones, o bien por el consumo de alimentos contaminados por estos productos, o en casos muy muy escasos y siempre asociados a un determinado tipo de la variante americana del altavirus, que es la ANDE, se ha descrito en la literatura científica y con un número de casos muy bajo una transmisión interhumana. Se requiere un contacto directo muy estrecho entre la persona afectada y la persona a la que podemos infectar. Por lo tanto, el riesgo no es muy alto, pero algunos hay, y desde esa perspectiva es una absoluta irresponsabilidad. Desde luego, en relación a la gestión de este brote, ha habido algunas deficiencias palpables que a los epidemiólogos, a los saludistas, nos dejan francamente preocupados.
Si le preocupa a usted, pues a nosotros aún más.
Sí, no, pero preocupados en el sentido
de la gestión, no del peligro, no del virus, sino de la gestión. Sí. Si hubiera sido otro virus, pues a lo mejor estaríamos otra vez en una situación más tensa y más preocupante, digamos, ¿no?
Hombre, si hubiera sido un virus que tuviera sobre todo un elemento que es clave, una transmisión, una alta contagiosidad derivada del mecanismo de transmisión, que normalmente es por vía aérea, pues claro que sería preocupante.
Por lo tanto, por lo que me está contando ahora, lo que hace falta es controlar este virus, rastrearlo, ¿no? Aislar los contactos y si todo está controlado, pues terminaríamos aquí la historia.
Sí, lo lógico es que llegue al barco, las personas que tienen con síntomas se trasladan en condiciones adecuadas al ámbito hospitalario, si se requiere, y el resto del pasaje se debe someter a una revisión médica, unos estudios epidemiológicos, y ya en función de su estatus, pues plantearse en condiciones adecuadas, en condiciones que generen que sean lógicamente estrictas desde el punto de vista sanitario, ya se podrían empezar a repatriar en aviones a sus países de origen, aviones especiales, evidentemente, no comerciales.
És Amos García, metge epidemiòleg i exmembre permanent per a Europa de l'Organització Mundial de la Salut. Senyor García, muchas gracias, de verdad, por acompañarnos.
Nada, muchas gracias a ustedes. Un placer, Ricardo.
Manel Cervantes és cap del Servei de Malalties Infeccioses del Taulí, de Sabadell. Alguna cosa a afegir del senyor García, que en opina del que acabem de sentir?
No, impecable. Sí, m'ha semblat un sentit comú que no té tothom aquests dies. Jo vaig aprendre, ja quan estudiava medicina, que hi ha coses que són inevitables. No ho sabem tot, tenim incerteses, anirem aprenent, però no hem de fer xapusses i no hem de fer el ridícul. Els primers dies o setmanes el vaixell s'ha fet xapusses, s'ha deixat que la gent marxi malalta a agafar un avió per anar a acompanyar les despulles del seu marit, que al final s'han continuat quedant a Santa Helena perquè la gent deu tenir por que les moguin. Després, aquestes 20 persones que baixen i no tornen. És evident que em falta informació, potser això s'ha dit i l'OMS ja ho sabia, però això és molt estrany. I per altra banda, jo recordo el dilluns quan va començar l'alarma i vaig dir, a veure, on està aquest vaixell? Perquè hi ha malalts amb una malaltia que sabem que pot matar fins al 50% de la gent que està malalta, no la gent que està al vaixell, sinó de la gent que ha agafat la malaltia. I aquesta gent té un tractament que, si es fa bé, pot baixar la mortalitat a menys del 10%. O sigui, per mi, el prioritari és atendre la gent que emmalalteixi. Per saber això, has de mirar, bueno, i què vol dir malaltia, aquesta malaltia? Esperar que estiguin greus? No, no. Tos, febre i mal d'ossos, que de fet
ja
són mals musculars, vol dir que s'ha de començar el tractament a una unitat de cures intensives, encara que aparentment estiguin bé. Això és la prioritat en aquests moments? Ah, no, a Canàries, vale, però que no estiguin malalts, eh? Hi ha un bon home que s'ha passat a l'aeroport no sé quantes hores, ja malalt, perquè havia d'arribar a Holanda i s'ha espatllat algun tema elèctric, han anat allà a l'aeroport de Canàries i allà s'hi ha tirat moltes hores i no sé si hi ha marxat. Això és absurd. Aquella persona està en un hospital de cures intensives. I diuen les autoritats canàries, és que no tenim preparats l'aïllament. Quin aïllament? Un hospital gran com el de la Candelària han de tenir sempre llits d'aïllament per quan hi ha situacions de malalties infeccioses. Covid continua havent-hi. I de tant en tant tenim pacients amb Covid ingressats i fem les mides d'aïllament que toquen, però no tenim una habitació amb escafandres rares Tenim un lloc on s'ha d'anar amb unes cures especials, que és el que s'hauria de fer aquí. Per tant, per mi, la prioritat primera, per
que
no fer xapusses...
Les vies respiratòries, guants...
I un tractament molt adequat, que vol dir oxigenar quan toca, diàlisi si fa falta, posar els sueros... No tenim, malauradament, un antiviral efectiu. I, per tant, és un maneig general de cures intensives. O sigui, no necessita ni un especialista en antivirus. Necessita un bon intensivista que es faci càrrec d'aquest pacient. I no dubto que si un pacient d'aquests ingressa es farà tot això bé, i això es pot fer a Canàries, es pot fer a Màlaga, es pot fer al Marroc, es pot fer a Sevilla, es pot fer a Madrid, es pot fer a Barcelona. No es pot fer a Cap Verd. A Cap Verd no tenen unitats intensius que tinguin ECMO. I, per tant, no és que Cap Verd vol o no vol, és que què puc oferir jo? No té el risc perquè estiguin aquí la gent? No, si no tens per oferir això, allà no és. I quan jo m'ho mirava això dilluns, vaig, vaig pensar, hi ha Canàries a prop. Sense tenir cap responsabilitat, òbviament, ni cap...
Però per tu era el més obvi, perquè
només estava més... Semblava obvi, si volem salvar aquesta gent. Per sort, de moment, la mortalitat, que és important, sembla que no és amb tothom que emmalalteix, perquè hi ha alguns pacients que ja han dit que ja estan recuperats.
Clar, però segons això que està dient, doctor, és a dir, el que és més obvi seria que algun avió anés allà, agafés aquests malalts i els traies d'allà. Això seria el més obvi.
De fet,
perquè
al final...
arribaran fins dissabte, no arribarà el vaixell.
Al final és el que s'està fent amb els malalts.
Sí.
Una mica tard, perquè va passant dies, però en aquests moments no en tenim constància de que hi hagi cap malalt al vaixell. Hi ha gent que ha estat en contacte i que, per tant, han de fer uns dies, no sé quants, es diuen 45, podem posar 90, però segurament lo important són les dues primeres setmanes. Si no apareix cap símptoma en dues setmanes, és poc probable que la gent emmalalteixi. I, per tant, el primer per mi era això. El segon és evitar que això es transmeti a la població, òbviament. Però és que això fa poca por, perquè fa més de 25 anys que hi ha aquest virus i no ha passat mai. Hi ha algunes transmissions persona a persona, com ara el vaixell, però no hi ha hagut un pas a la ciutat. Aquests 200 casos d'Argentina de cada any o els 300 dels Estats Units, mai s'ha passat a una ciutat i hem passat de 100 a 10.000. Mai! El virus aquest es va descobrir el 93, el respiratori. Els antivirus, el 76. Excepte en les èpoques de guerra, de Corea i de Crimea, els antivirus no han fet epidèmies mundials. En època de guerra, sí. Hi ha hagut moltíssims casos, perquè la gent vivia en condicions infrahumanes, en plena guerra, en boscos i selves, on no hi havia cap tipus de cura. No? La veritat és que el contagi a la població general mai s'ha de menystenir. S'ha de vigilar, però no em preocupa pràcticament gens.
De fet, es va detectar els primers casos, 3.000 soldats a la Guerra de Corea, que estaven a prop del riu Antan, que és per això que es diu el nom del virus.
Antan,
no?
Que hauríem de dir, però...
Va començar la investigació. Hi ha PCRs per detectar aquest virus?
Sí, ja fa anys que existeix.
I es pot comprar a la farmàcia, això?
No, crec que no. No,
és que hi ha oients que truquen per preguntar-t'ho.
No, és broma. Hi ha una empresa a Xile que els ha comercialitzat. Però...
I funciona igual, es posa pel nas...
Es pot posar a qualsevol lloc. Yeah. Es pot fer a la sang, es pot fer pel nas, es pot fer a la lloc. Llengua, no cal de vegades que hi hagin secrecions, però quan algú està malalt, que té tos i febre, les dues llocs més segurs és la sang i les secrecions respiratòries.
Però, per exemple, ara, si algú té aquests símptomes i va a un hospital o un CAP català, li faran un PCR d'aquest tipus?
El CAP no, segurament no. Això està centralitzat en laboratoris, però es podrà fer. Però no perquè algú tingui ara aquí tos i febre, perquè aquí tos i febre
sí,
tindrem segur.
I que no hi ha una alerta ara sanitària?
No, en absolut. No hi és. A mi em va preocupar quan va ingressar el senyor de Suïssa, que és un d'aquests 20 que va baixar a Santa Helena. Ostres, a veure...
Si un ha arribat a Suïssa, els altres on han arribat?
Ja han passat dos dies, no n'hi ha més. Probablement sigui un cas aïllat dins d'aquest petit risc de contagi persona a persona. També s'ha de dir que dins d'un camarot d'aquests que a vegades, per el que tinc entès, poden compartir quatre persones, o sigui, la taxa barata del creuer és en camarots a quatre, allà segurament és bastant fàcil contagiar-se de tot, el que sigui via respiratòria. I això, en canvi, amb els hospitals de Xile, que tenen molta experiència, i d'Argentina, ha passat molt de tant en tant. Hi ha algun cas, hi ha dues infermeres, una de les quals va morir a Xile, una argentina que també va estar fumuda, però amb 25 anys o 30. Realment no sembla que sigui una cosa que hagi preocupat fins ara.
Per tant, a Catalunya no hi ha un protocol amb aquest virus?
Jo, des de l'any 2012, feia la classe de virus emergents als estudiants i els explicava el que haurien de fer si hi havia una sospita d'antivirus.
Ah, sí?
Sí, la mateixa que en tots els altres virus que ens preocupen. Excepte que hi ha un parell d'aquests, com o sigui, l'èbola...
Perdoni, tampoc hi ha tractament específic, no.
No. La soca asiàtica, que és la que fa sobretot insuficiència renal, però no pneumonies, té una vacuna, que jo crec que és experimental, però els xinesos l'estan posant. A la soca americana, que és de la que estem parlant ara, la dels Andes, no hi ha cap previsió de vacuna, i és molt difícil, perquè són virus que tenen moltes variants. O sigui, no porten 20 anys d'història, aquests virus. Aquests virus porten centenars o milers d'anys. El que passa és que els hem descobert fa 20 anys. I llavors són virus RNA senzills, que fallen molt quan es reprodueixen, com dèiem, de la Covid, i que de tant en tant fan mutacions. És cert que, en teoria, podia haver alguna mutació molt dolenta, que fes que es transmetés moltíssim. I hem d'estar atents, això. Hem d'estudiar molt bé aquest brot, aviam què passa amb tots els contactes. Però no ho sembla, perquè, de moment, ja porten més d'un mes, ja portàvem 6 setmanes, des de que van embarcar a l'1 d'abril, i hi ha hagut aquests 8 casos. Que no és poc, però no és que tothom hagi emmalaltit per això i que, en principi, hi hagi una alerta de que es pugui transmetre a la població de cada port on parin, ni molt menys.
Hi ha una qüestió que és la quarantena, que hem dit, insistit molt, que és, la quarantena és voluntària, perquè va haver-hi també els seus conflictes legals amb la pandèmia. Com s'ha de fer una quarantena? És a dir, es pot fer a casa, per exemple?
Es podia fer a l'Hotel Ritz, si l'hotel encara existís i si ho acceptés i li pagués bé el ministeri. Aquí pagaria el ministeri, no crec que pagués la comunitat. De totes maneres, la quarantena en aquests casos no té la mateixa transcendència que amb altres virus, perquè fins que no tens els símptomes és molt difícil que contagis. O sigui, jo crec que amb una persona que ja porta 3 setmanes des de que va començar tot, o 4 o 5, i que està bé, però escolta, si tens la mínima tos, el mínim mal de coll, o 37.3, no et vagis al cap a explicar tinc la grip. Avisa, aquí tens el telèfon de Salut Pública, que et tindrem a buscar i farem el que calgui. I això seria raonable.
Sí, sí.
No cal estar en un lloc molt tancat. I em fa gràcia això de que el Gómez Ulla, bueno, és l'hospital militar, no es podrà negar, això és evident. Segona, tenen UCI. Però no tenen ECMO. O sigui, si es posa malalt algun d'aquests pacients que estiguin en quarantena a l'Hospital Militar, els hauran de portar a un dels dos hospitals de Madrid que tenen ECMO, no allà. I si són catalans, doncs jo quasi preferiria que estiguessin per aquí, que anessin a la Vall d'Hebron, que els tractaran bé si ho necessiten. Sí, sí. No passa res perquè aquesta gent que està ara a les Canàries acabi venint a Barcelona. Què els hi direm? Home, doni una volta al voltant de casa, passegi, si li deixen als agents rurals entri per Collserola, que segurament no et deixaran perquè hi ha l'altre virus, però a mi no m'importaria que entressin per Collserola. De fet, tinc ganes de poder entrar jo, que és el que vull fer cada dia. Però bueno, dit això, no hi ha una sensació de que hagi de fer un aïllament molt especial. No hi ha una mida diferent per això que si un malalt ingressa amb una legionela o ingressa amb una grip complicada. S'ha de fer el mateix aïllament.
Jordi Mir.
El doctor Cervantes ens ha donat 3 elements que em sembla que estaria bé repetir. Diu, no ho sabem tot, anem aprenent i no s'han de fer xapusses. No?
Però no sé la paraula en català, però xapusses sí, m'agrada molt.
Però és un...
nyap, no s'han de fer nyaps.
Ha sonat bé. A mi em sembla que un dels aprenentatges que potser podríem vincular amb el que va ser la pandèmia del coronavirus és que hi ha una certa confusió entre voler donar confiança a la gent i donar-los una informació que no és real. És a dir, des de la classe política, en moltes ocasions, dius, hem de sortir a donar confiança a la gent, però això a vegades ens ha portat a dir coses que no són exactament. No? I a mi em sembla que des de la perspectiva del coneixement, el principi bàsic del no ho sabem tot pot generar certa incertesa en algunes persones, però és bàsic per poder generar la confiança posterior, no? Llavors, aquesta idea de dir, no ho sabem tot. Ara bé, a partir de tot el que no sabem, aquesta malaltia o aquest virus té una realitat força diferent de la que vam conèixer abans.
Però aquí, perdona que m'hi posi, però el que ha canviat segurament és que desconfiem més de les autoritats. És a dir, el no ho sabem tot sempre hi era, però venia a sortir un senyor i et deia, doncs escolti, m'ho estem investigant i tu confiaves en aquella investigació. Ara tot això s'ha embolicat d'una manera en què hi ha la necessitat urgent d'omplir aquest buit, perquè si no, no t'ho creus.
Jo no sé com ho veu el doctor Cervantes. Jo recordo els orígens de la pandèmia i jo vaig escoltar determinats polítics i fins i tot també alguns càrrecs mèdics que ens van dir que rentant-los les mans amb això era suficient, no? I en canvi vaig veure altre personal amb coneixement sanitari, com el que ara s'ha exposat aquí, que ens deia, però és que no ho sabem. Ara, resulta molt més insatisfactori algú que et diu no ho sabem, que algú que et diu no et preocupis. Perquè a mi em diu no et preocupis, i dius, ostres, me'n vaig tranquil·lament, no? Ja, ja està, puc desconnectar. I si algú em diu no ho sabem, és com he d'estar alerta.
Sí, però mira què ha passat a Esplugues.
Et diuen...
No ho sabem. Què ha passat? Quin és el motiu?
Ens esteu enganyant.
I entra l'extrema dreta i diu, clar, és un cas jihadista.
El tema
durant
és els forats que
durant dos dies s'ha omplert amb una teoria, i clar, amb un tuf racista darrere i una voluntat política de contaminar tot aquest debat, perquè no hi havia resposta a la investigació, no?
És que estem vivint...
I aquest és el punt en què ara...
És que estem vivint a la societat del aquí, ara i a la carta.
Sí, abans d'ahir. Ja ho vull, però abans d'ahir.
I que no treu que el que diu el Jordi té raó, que hauríem d'aprendre a viure en el no ho sabem i acceptar això com a part.
Per exemple, afegir un altre exemple relacionat amb la salut i amb la informació. Ingressa Salvador Illa a la Vall d'Hebron. Durant dos dies no se sap què té, perquè hi ha unes analítiques que requereixen uns cultius. Sí. I per més que vulguis accelerar la informació, no saps què té, no el president de la Generalitat, el pacient. I tampoc li podien dir a la seva família, miri, creiem que és això, li anem a fer analítiques i començarem a descartar, fins que una de les analítiques diu té aquesta cosa d'un nom tan complicat que no em feu repetir.
No.
Però han de passar 48 hores. En aquestes 48 hores, que si es quedarà en cadira de rodes, que si ja no mai més podrà tornar a ser president, etc etc etc. Però perquè hi ha aquesta necessitat voraç de comunicació que no respecta altres processos, com en aquest cas el d'uns cultius en unes analítiques o el de saber si l'antivirus és de la cepa andina o és de la... soca andina o és de la soca no sé què, no?
Però això, per exemple...
I després hi ha una altra. Ara, aquí, a la carta, accepta allò que no m'agrada, que aleshores estem amb el NIMBY, que és el Not in my backyard. És, vull saber-ho aquí, vull saber-ho ara, però el vaixell no el meu port.
Sí, sí. Però...
No, sí, dic... aquesta... sí, sí, la part aquesta d'aquí, no? Em sembla claríssim...
Vull energies renovables,
però no
em foteu el parc eòlic al costat de casa.
Sí.
I aquesta és la societat del 2026.
Doctor...
Dintre d'això que dèiem de que no ho sabem tot, a veure, al febrer del 2020 jo vaig dir, bueno, aquest virus està a la Xina, això és molt difícil que ens arribi aquí. I va trigar 4 dies des de Kuwait. És evident que
això
és un error. Però
tothom, doctor, no tothom.
Era una valoració de que no arribarà, pum, Itàlia, pum, aquí, ja està.
Sí,
no?
Sí.
Ara tenim una malaltia que comença a donar casos al 1993. La soca andina, que ja es veu al començament, que hi ha sospites de que es pot traslladar entre persones. Sospites. La confirmació exacta de que el mateix virus ha passat d'una persona a l'altra encara no hi és, però és molt probable que sigui així, de forma rara. D'això, els metges xilens i argentins veuen 200 casos cada any des del 93. Prou estable. De tant en tant hi ha una miqueta de pujada, una miqueta de baixada. Aquests metges que porten aquests pacients són uns autèntics experts en aquesta malaltia. Tenen una publicació al Lancet de fa 2 anys. Els argentins tenen una web page del Col·legi de Metges que explica això de l'antivirus. Jo és el primer que vaig anar a fer després de mirar on estava Canàries i Cap Verd. I vaig dir, ostres, se'n sap molt d'això. Hi ha molta informació, i molta informació científica de primera qualitat.
Per això no és comparable, diguéssim, al context.
Tranquils.
Marc, sobre això que estem dient, que tu vas ser cap de comunicació, com dèiem, del Departament de Salut en plena pandèmia. Per tant, devies viure aquesta tensió entre que la gent volia respostes i no les tenies.
Sí, és una gran contradicció, perquè jo sóc periodista, i per tant teníem, no us podeu imaginar quantes peticions, el doctor sap, i centenars de peticions de coses que no sabíem. I a vegades també és cert que el dir no ho sé no s'acceptava. No podies dir no ho sé perquè semblava aquesta percepció...
Que m'amagues.
què m'amagues? Per què no esteu explicant que aquest virus
arribarà? I amb l'afegit que experts apareixien a donar teories.
Exacte. I, per tant, i era, van sortir experts de sota les pedres. És veritat. I també és cert que era una època en què tots els mitjans de comunicació només parlaven d'aquesta situació i, per tant, tothom necessitava gent que anés a parlar, evidentment. I et trobaves davant d'aquesta incertesa en el qual havies de donar informació quan no sabies si era el 100% veraç. Per tant, optaven per donar-la quan tocava. Però després et trobes aquest altre contraargument que deia en Jofre, ens esteu amagant alguna cosa, què està passant, per què ens esteu dient que el virus està a la Xina i dieu que no arribarà. Dic, perquè ho diuen tots els experts, absolutament tots ho deien, i el doctor ho sap. Les alertes es van posar quan un cap de setmana va arribar a Itàlia. A partir d'aquí va ser quan realment les alertes es va posar, i en aquell moment també recordo que tots dèiem tenim un dels millors sistemes sanitaris d'Europa i ho aguantarem. Ho vam aguantar, és cert, però evidentment hi havia fissures i costures amb tot el que va, amb tot el que va passar. I és aquesta societat de la informació que a vegades vivim més pendents de la percepció de la realitat que de la realitat, que passa amb el tema de seguretat. Tu et pots esforçar a donar moltes dades que el teu municipi és segur, però si hi ha la percepció que és insegur, has de lluitar contra aquesta percepció.
Que és real, al final.
És real. La percepció és real. Però, des d'un punt de vista de dades, segurament els Mossos et diran no. Però, com a polític o com a ciutadà, has de lluitar contra aquesta percepció. I és la gran contradicció que es poden trobar a vegades els sociòlegs. Quan jo, per exemple, faig alguna classe de comunicació o amb alguns ajuntaments, els dic s'ha de lluitar contra la percepció de la realitat. Dic, espero que no m'escolti el sociòleg, perquè el sociòleg dirà, ja, però ja t'has de posar el focus a la realitat. Sí, però si el teu municipi et diuen que està brut i, tu, i no ho està, has de lluitar contra allò. Si em permets una pregunta respecte al tema que està fent el doctor. Ahir repassava un llibre que es diu Desafiant l'invisible, que és d'una companya que es diu Laia Brufau, de l'Institut Català de la Salut, la cap de comunicació, on t'explica diversos casos que han anat tractant la gent de salut pública a Catalunya. I antivirus n'hi ha hagut. N'hi ha d'haver-hi el clínic, ella fa una petita repassada, perquè no vol poc important, i un clínic, que per cert el pacient va sobreviure, per tant ho dona com un petit cas, perquè dona molta més importància a altres, com el virus del Nil, la diftèria, etc etc etc. Però jo volia posar èmfasi, sobretot amb el tema del seguiment dels contactes estrets. La pandèmia, recordem, es van prendre molt de noms. Els rastrejadors. Eren aquelles persones que havien de seguir tots els contactes amb els quals...
Astronautes, aquells.
Exacte, sí. Que anaven fent trucades, i fins i tot que feien de detectius, perquè amb qui havia estat el doctor si havia estat infectat
que
3 dies abans...
Aquí es va descobrir una Catalunya soterrada de relacions que no coneixíem.
Exacte, sí, perquè sí. Si hi ha hagut un contacte molt estret,
clar.
Amb algú amb qui no volies dir-ho, ho havies d'explicar.
Sí.
Ja m'enteneu. En aquest cas, no s'ha fet aquesta feina, no sé si és perquè segurament el que dèieu ha estat un petit nyap al començament, però comentàveu que aquest virus és poc probable que es transmeti entre humans, però que, per exemple, en un camarot molt tancat sí que pot passar. Per tant, tota aquesta gent, que n'hi ha hagut unes quantes, que no s'hem entès i que algunes hem vist que estaven infectades, que han viatjat en vols regulars. Aquesta víctima de Santa Helena, que després va morir a Johannesburg, va anar a l'aeroport amb més passatgers d'Àfrica, en un vol regular, no estava aïllada. O aquest pacient que també ara ha estat a Zurich, que també ha viatjat. Hi ha hagut aquesta possibilitat que en un avió, que també és un espai molt tancat, realment la persona al costat pugui haver patit una infecció? És a dir, s'ha de buscar també aquest contacte estret?
L'OMS va anunciar que del primer avió, el que va viatjar la senyora de Santa Helena a Johannesburg, ja estaven rastrejant les persones. Si les trobaran o no, no ho sé. Del segon, d'aquest, és que no és un, és que són 20 persones.
Desaparegudes, enteneu-me, molt bon sentit
de
la paraula.
Si no surten en els propers dies, doncs s'acabarà i no caldrà buscar més, però és evident que aquests dies hi ha aquesta incertesa. Amb aquests avions és prou proper el contacte perquè hi hagi hagut... Segurament no, perquè fins ara, tots aquests anys, molta gent ha agafat avions al sortir de l'hospital que li van dir que no tenia l'antivirus i al cap de 3 dies va començar amb la tos i va resultar que sí. Ja. Això ja ha passat i no hi ha hagut epidèmies ciutadanes. Amb la qual cosa, aparentment, aquest perill és petit. És zero, és impossible. No, però és molt petit.
El risc zero mai existeix.
Bueno, però amb algunes coses més que d'altres. De totes maneres, amb lo de la informació d'això, m'agrada molt el que has dit, però és que avui pots llegir dues coses. El que ha escrit l'Antoni Trilla, el que va dir l'altre dia l'Oriol Mitjan, el que has dit tu avui a l'editorial, o pots mirar-te a l'Intermedio d'ahir. L'Intermedio d'ahir té, té
informació
una
petit... informació.
No, l'Intermedio
sí,
estava prou bé,
prou bé, sí.
Però tenia una part que es deia la quarta milonga. Què és això? Era una crítica del que poques hores abans havien fet el quarto milenio informant sobre el coronavirus. Ah. Era brutal. Perdó, sobre l'antivirus.
Sí, sí.
Clar, això genera moltíssima audiència, segur, eh? Ahir la culpa...
Sí.
Per no dir que el virus l'havíem tret d'aquí, eh?
També et diré a favor de la gent, que és que quan va haver-hi el coronavirus, recordo aquelles rodes de premsa que fotíeu infernals, Marc, que durava una hora i mitja, que punxàvem a la tele, que estaven fent el planta baixa i les havien de donar.
No, infernals per què, va?
Infernals perquè duraven una hora i mitja, però que tothom les mirava. És a dir, era un...
sí.
O sigui, tothom posava la tele per veure què deia el conseller d'Interior, la... que ja un dia m'explicareu perquè compareixien sempre junts, suposo per equilibris més
interns. Si vols t'ho explico fora de micro.
Val. Però feien 30% de share. És a dir, sí, sí. A favor de la gent, vull dir que quan passen coses, la gent sap també què ha de mirar i a qui s'ha de creure.
Sí, però sis anys després ha quedat la idea que el Fernando Simón ens enredava. Fernando Simón era impecable amb la informació. Era un tio que els que en teníem una miqueta ens fiàvem molt, perquè donava la informació que hi havia, no ens enganyava. Mm. I en canvi ara penses, ui, Fernando Simón ja torna a parlar. No, perdona, tant de bo hi hagués molts comunicadors ja. Així.
Marta.
Sí, jo t'agraeixo, doctor, una frase que has dit i, si em permeteu, la vull vincular amb una experiència personal. Tu has dit, fa molts anys vaig aprendre a la Facultat de Medicina que no ho sabem tot i no ho curem tot. Val? Jo tinc una experiència personal, el meu pare va morir fa molts anys de càncer i el primer que em va dir, era metge, és no ho curem tot. Val? Per tant, jo ja vaig anar entenent on anàvem, no? I jo crec que l'enfoc està aquí. No tant en el no ho sé, sinó efectivament no ho curem tot. I això no és contradictori amb tenir segurament un dels sistemes sanitaris més robustos o més bons o que tracten millor del món, no? Perquè tu pots tenir un sistema sanitari que et cuida, que ho fa tot, que ho intenta tot, però que efectivament no et pot curar, no? Perquè la ciència encara, o la medicina, no ho pot curar tot, no? Llavors jo crec que el punt de la reflexió l'hauríem de fer, sobretot en moments en què no tenim situacions com aquesta, en aquest element... Perquè si no, a vegades sembla que visquem en el planeta piruleta, perdoneu l'expressió, no? De dir, escolti, pues, què vol que li digui? Pues, què passa que els que sou metges, la gent de la ciència, doncs aquest no ho sabem curar tot, segurament ho teniu molt més ben integrat, i en canvi el ciutadà a peu, no. I llavors és quan comences a demanar respostes i és quan alguns, amb malícia, no?, aprofiten els buits de coneixement o d'informació per dir, això és un desastre, ens estan enganyant, etc etc. Jo volia... fer aquesta reflexió i preguntar-te què pot fer el sistema, no tant des del punt de vista mèdic, perquè si no ho sabem curar, doncs ja sabem què hem de fer, que és investigar més i tenir més recursos, però què pot fer el sistema per intentar-li explicar millor a la gent que, malauradament, tot i que curem moltes coses, encara no ho curem tot, perquè em sembla que això amb paciència, dic amb paciència, i els sistemes, els estats del benestar occidentals i europeus, segurament aquesta paciència la poden tenir, no? Perquè els anys de... Què podem fer perquè la gent entengui millor això? Em diràs, és molt petit o potser té un punt ingenu, però jo haver-ho viscut personalment em va ajudar a entendre, no? I a vegades tinc la sensació que la ciutadania estem demanant unes respostes que haurem de conviure en la tristor o en la contradicció de, efectivament, encara no ho sabem curar tot, no?
Jo ho miraria també des de la vessant positiva. O sigui, què podem fer perquè encara que no ho puguem curar tot, es faci tot el que es pugui perquè les coses vagin bé. Ja sabem que pel càncer de pulmó, tots els avenços que hi hagin a nivell de la quimioteràpia i la immunoteràpia, fantàstics, però pel càncer de pulmó el que s'ha de fer és que la gent no fumi. I això és tan evident. Doncs aquests dies, què em sembla que em quedarà a mi que és important per evitar el hantavirus? Doncs que quan vas en una cabanya al bosc de càmping, o perquè és la teva feina, o perquè fa 20 anys que aquella casa era de la família i ara està abandonada, no escombris, perquè si allà hi ha restes d'algun tipus d'arrossegador, de garrapat, del que siguin, a l'escombrar, aixecaràs aquella por, la respiraràs... És que és sentit comú? Doncs
sí.
Pues això no es fa. S'ha de fer mopa, una mica de lleixiu, si tens corrent, aspiradora, i no escombrar. Això, a Argentina i a Xile, estan convençuts que està reduint el risc perquè la gent això ja no ho fa.
a nivell rural.
Sí, no em descompra, hem d'aspirar.
Quina tonteria, no? Perdoni, no?
Amb sí, aquests llocs, si permet,
a vegades tot. Industrials, eh? No estic parlant de cases abandonades només, eh? Sinó tu tens una nau industrial que s'ha estat 5 anys tancada, molt freqüent al nostre país, i el dia que abans, el dia que comences, veus algú que està allà escombrant.
Però si em permet, doctor, allò que parlàvem de la comunicació, eh? Quanta gent ha sentit per primera vegada ara que no s'ha d'escombrar, sinó que s'ha d'aspirar o passar una mopa amb lleixiu.
A mi em va sorprendre...
És normal que la gent arribi, doncs, vagi dues pantalles tard, ja està.
Doncs això està a internet, eh? La senyora aquesta d'Argentina que estava parlant d'això, jo em vaig quedar amb aquesta idea de la de vegades que ho va dir.
Jo no ho sabia.
Tampoc estem obligats a saber-ho tot, però això és una de cases, quina tonteria. El que hem de fer és posar escafandres a tot arreu perquè la gent respiri sense riscos caminant pel carrer. No,
tampoc és això, sí. Deixeu-me saludar el Víctor Morris, que és un primer oficial d'una companyia nord-americana de creuers internacionals que va viure precisament la pandèmia dins d'un creuer sense passatgers, però amb un centenar de personal de tripulació a bord. Víctor, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, Ricard.
I gràcies per acompanyar-nos.
Igualment, moltes gràcies.
Quan t'enganxa la Covid, o una situació com la que estem explicant, com es gestiona? Què fa un capità?
Bueno, a veure, va ser una situació bastant rara, no?, al final, perquè va ser molt ràpid tot. I nosaltres estàvem en operació i bueno, va continuar l'operació i al final va començar Europa ja amb el confinament, vam deixar els passatgers, vam baixar a terra i vam confinar tota la tripulació. Van baixar tota la tripulació que no era essencial, ens vam quedar només els oficials i tripulació tècnica del barco, i res, ja vam estar en un espai confinat, una ampolla, no sé, vull dir, això no surt d'allà, estàvem atracats al port de Miami i no hi havia permís per sortir a terra i estàvem tots a bordo.
Perquè, és a dir, dins d'un vaixell, qui mana eres tu, no?, el capità. Si tu podies agafar...
Jo sóc el primer oficial. El capità és el que està... O sigui, després del primer oficial està el segon capità, que és el següent pas que tinc, i després està el capità. Jo sóc el tercer al mando, diguem.
Val. I aleshores, el capità pot decidir agafar el vaixell i sortir?
Clar, el capità és l'autoritat màxima del barco. Ell pot decidir on anar. Lògicament, quan vas a un port, has de demanar permís per entrar al port i un dels permisos és la sanitat exterior, no?
Però és a dir, si hi ha un ordre d'un àmbit sanitari, el capità pot decidir fer el que li doni la gana.
A veure, si el capità al final és l'autoritat màxima i si pot decidir, però també és el representant de la bandera del barco. En aquest cas, el barco del que estem parlant té bandera holandesa i al final pues, hi pot rebre instruccions des d'Holanda, perquè al final el barco té la bandera del país Holanda. No?
Clar, tu, Víctor, treballes en creuers amb milers de persones a bord, no? Estem parlant d'un vaixell afectat per aquest brot d'antivirus, que és molt més petit, que hi haurien unes 150 persones. Quines diferències hi pot haver pel que fa al personal sanitari, les mesures de seguretat del que estem explicant?
Pues és una bona pregunta, Ricard, perquè el meu barco... jo porto 4.000 passatgers i som uns 2.000 tripulants, que al final som 6.000 persones i és un petit poble, no?
2.000 tripulants?
2.000 tripulants, sí.
Wow.
És de treballadors a molts i clar, al final és una ciutat, no?, amb els seus problemes. I, clar, estem parlant d'un barco, el de l'antivirus, que és un barco molt petit. Hi ha diferències bastant abismals, no? Jo treballo per una companyia americana molt gran. Les companyies amb barcos grans tenen protocols molt un marc normatiu internacional que també seguim, i tenim un centre mèdic que podem tindre 4 metges i 6 infermeres. Tenim laboratori, tenim RightX, tenim de tot, no? I una UBI també i tal. Però en el barco petit que estem parlant aquest, crec que hi havia només un doctor i segurament el centre mèdic seria només un consultori com si fos a poble. Clar, els recursos són limitats. També parlem de que en aquest cas, en aquest barco, la mitjana d'edat és bastant elevada, perquè són un tipus de barco expedicionari, no? I van a llocs molt exòtics i la gent, la mitjana d'edat segurament ronda entre els 60 i els 70 anys, no?
Hem vist que hem conegut que l'antivirus es contagia sobretot a partir d'excrements de rata. Hi ha algun protocol establert als creuers per evitar la presència de rosegadors?
Pues, realment, nosaltres tenim, clar, el tema de la prevenció d'aquest cas dels vectors, no?, de control d'arrossegadors, tenim dos molt importants, no?, que són els guardarrates, que són uns discs, no sé si algun dia aneu al port de Barcelona, a cada cabo, els amarres del barco, no?, hi ha uns discs que es fiquen, que així... és una barrera física per evitar que qualsevol animal pugui pujar del moll fins al barco. No? Això és importantíssim. I això es fica a cada cabo. I això també és normativa internacional. No? I l'altre també és el control de les provisions. Quan el barco està, el vaixell està amarrat a port, clar, nosaltres hem de portar provisions a bord, no? El menjar, aigua, etc. És molt important que els palets que es pugen a bord s'han d'inspeccionar abans d'entrar al celler o al magatzem, no? I també és important de desinfectar les mercaderies que es porten a bord.
I en el cas del creuer on tu treballes, d'aquestes 6.000 persones que acabes pujant en un vaixell, els sí. protocols que se segueixen, quins són?
Els protocols són aquests, no? En cas dels rossegadors, però després nosaltres tenim uns protocols. Nosaltres seguim el marc normatiu internacional,
sí, sobretot als
Estats Units.
Sí.
L'OMS, al principi, al munt de tot, i després tenim el que és el USPH, que és el sistema públic de sanitat pública, perdona, dels Estats Units, i després tenim el European Public Health, que es diu el SHPSAN, que és una normativa europea específica per barcos de passatge, no? Nosaltres, el programa aquest del USPH, que és el sistema públic de sanitat dels Estats Units, és molt, molt, molt exigent. I nosaltres ens guiem per aquí, no? Tenim que reportar si hi ha, per exemple, un 2% de casos de norovirus o de gastroenteritis, no? Que això és bastant freqüent en creuers, hem de reportar a les autoritats, a partir del 3% s'ha de fer, hi ha unes mesures de desinfecció molt, molt, molt elevades i també s'ha de confinar.
Entenc, Víctor, que ara no estàs en ruta, és a dir, que estàs descansant, no estàs...
Ara mateix estic al Maresme gaudint del bon temps.
Veus?
D'avui.
Quan marxes, quant de temps pots marxar?
Nosaltres, els oficials, fem 10 setmanes de bordo i 10 setmanes de casa.
Bueno, no està malament, no està malament.
No, no està malament, no.
Víctor Morris, gràcies per acompanyar-nos. Unió oficial d'una companyia nord-americana de creuers internacionals. Que vagi molt
bé. Moltes gràcies. Bon dia.
El Club Caprabo fa 30 anys que t'ajuda a estalviar. I ho celebrem aquest dissabte 9 de maig amb un 30% de descompte en tota la carnisseria i xarcuteria, acumulat a la teva targeta Club Caprabo amb una compra mínima de 20 euros. Vols estalviar amb mi? Caprabo. Més informació a caprabo.com.
Aquí, la princesa Xerazat, de les Mil i Una Nits.
Ara t'explicaré una història.
I aquí sentim la Sara.
120.000 euros. Deixa't d'històries. Que avui la Sara surt.
Que acaba de guanyar el nou rasca de les Mil i Una Nits de l'ONCE. Let's go! Arriba el nou rasca les Mil i Una Nits de l'ONCE, amb premis de fins a 120.000 euros a l'instant. Rasca i viu mil i una històries. ONCE. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Gel Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Gel Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu un efecte secundari i contraindicacions al web de Fisiocrem.
El balcó gastronòmic és un lloc...
Que bo.
Amb molt de sabor. Amb molt de Mediterrani.
Parella, que us podem partir?
I amb molt de Barcelona. Vine al balcó gastronòmic del nou Port Olímpic i descobreix 10 propostes amb molt de gust. Fàcil accés amb transport públic, sortida 23, Ronda Litoral i aparcament 24 hores. BSM, Ajuntament de Barcelona.
Jaume Serra és una cava familiar que continua fidel a la seva terra i als seus orígens i lidera actualment l'elaboració de cava al nostre país. Jaume Serra, un celler on s'ajunten tradició, qualitat i un ferm compromís amb el medi ambient. Cava Jaume Serra.
Ja hi han passat moltes cares conegudes.
Hola, sóc en Josep Maria Mainat.
Bona nit, sóc el Luis Tosà.
Sóc el Risto Mejide.
Sóc Álvaro Morte.
Testimonis que han explicat històries de superació, col·laboradors que ja són marca de la casa, música i un públic que, setmana a setmana, està totalment entregat. Però encara ens queden molts convidats VIP i moments per col·lapsar.
Amb tots vosaltres, Jordi González.
Col·lapsa amb Jordi González. Dissabte a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
La teva mare sempre té raó.
Em compro un cotxe nou?
Filla, t'he dit 99 vegades. Aprofita els 10 dies Nissan del 8 al 18 de maig i compra't un Nissan des de 99 euros al mes. Sí, des de 99 euros.
Per als 10 dies Nissan, consulta la teva mare o consulta les condicions a nissan.es.
Dissabte 9 de maig, el suplement a l'aire lliure des de l'entorn de l'Hospital Clínic de Barcelona.
Senyor doctor, no em faci por, no em prengui...
el pèl, si em pren el pols, no em sento el cor.
Us esperem a partir de les 10 al carrer Casanova per conèixer un dels hospitals de referència de Catalunya. I a banda dels millors especialistes, passarem consulta amb Maria Nicolau, Pep Noguer i, evidentment, Maica Navarro.
El suplement, amb Roger Escapa.
Aquest dissabte, el suplement des del Clínic.
Avui, a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio, ens acompanyen la consultora i professora de Ciència Política, la Pompeu Fabra, Marta Pascal, el periodista Marc Bataller, el doctor en Humanitats i expert en moviments socials, Jordi Mir, i el periodista Jofre Llombart.
A un minut per 3:15 també ens acompanya Manel Cervantes, excap del Servei de Malalties Infeccioses del Taulí de Sabadell. I ja hi ha opinió del Partit Popular sobre aquesta quarantena voluntària, Tania Tàpia.
Sí, la portaveu al Congrés, Esther Muñoz, a través de les xarxes, diu que no hi ha ningú al volant i es pregunta amb interrogants com pot ser que la quarantena sigui voluntària. Sobre això n'està parlant just ara a la cadena SER Mònica García, la ministra de Sanitat. Li estan dient per què ha de ser voluntària. Ella està, doncs, reafirmant el que ja va dir la ministra Robles, que se'ls farà signar un consentiment un cop arribin aquests 14 passatgers espanyols al Gómez Ulla, aquí a la capital espanyola. Recordem, és un hospital militar, doncs bé, diu que hauran de signar aquest consentiment, però també reafirma que apel·la a la responsabilitat de les famílies, d'ells mateixos, perquè vulguin complir aquest confinament, diguéssim, aquesta quarantena, que encara no sabem de quan és, i se li està repreguntant què passa si no la volen fer, és a dir, si no signen aquest consentiment. I aquí Mònica García fa un pas més, diu que hi ha instruments legals, hi ha lleis de salut pública que podrien obligar-los a estar tancats uns dies.
Què li sembla, senyor Cervantes?
Les quarantenes per les malalties contagioses òbviament són voluntàries, excepte alguna d'extrema gravetat que després que s'hagi quedat manifest que la persona està posant en risc els altres. És voluntari quedar-te al Gómez Ulla o no? És voluntari fer la quarantena en un hospital o no? Que et diguin que no has de sortir de casa i que algú de salut pública ho controli cada dia trucant-te, doncs és raonable. No ens hem de posar si lo important ara és la voluntarietat o no de la quarantena. Hi ha coses molt més importants. Ara aquí, aquesta gent ha estat en contacte amb persones que tenen un virus que es pot transmetre de tant en tant, que alguns companys del vaixell ho han agafat i que, per tant, per la seva pròpia salut i per l'interès de tots, han d'anar vigilant que no apareguin símptomes. On estan mentrestant no és el més transcendent.
Marta.
Bueno, el que passa que aquí suposo que la jugada ja va d'una altra cosa, no? Que és que, evidentment, el PP, no? Està en una altra lògica. Jo, clar, aquí entenc el punt de vista del doctor. El que passa que posant-me estrictament en la mirada més d'anàlisi política, doncs, evidentment, el PP, diguem-ne, no en deixarà passar ni una, o allà on fins i tot potser no hi ha cosa, doncs en farà tema, no? Perquè al final és la, diguem-ne, és la... És l'estratègia del desgast permanent, permanent i permanent, no? Això és una mica, diguem-ne, aquesta reflexió la fèiem també durant la pandèmia i la seguirem fent, i em sembla, i no vull ser catastrofista ni molt menys, que des del punt de vista de l'anàlisi política això no té solució, perquè al final els partits, diguem-ne, es van aprimant de talent, no? Solen tirar d'argumentari. Jo no dic que tothom que està en un partit, perquè ja sabeu que jo sóc una gran defensora dels partits i de les joventuts dels partits, perquè moltes coses et formen molt, eh? Però sí que és veritat que llavors en situacions així es nota si realment tens a les teves files gent, no?, que pot dir, ei, atureus aquí, vigileu a sortir a fer aquesta roda de premsa, que hi ha perill de fer el ridícul, no? Si no tens gent bona dins, doncs llavors això es nota, però em sembla que anirà més. És a dir, han ensenyat la pota, no?, i anirà més. I després també la controvèrsia que hi haurà, no?, o que ja hi ha entre els ministeris i tal, doncs, bueno, doncs és un element més. Però tornant a la reflexió abans que fèiem sobre Pedro Sánchez, si vol ser el defensor de les causes del món o no, tot aquest soroll, no dic distreu, perquè això seria potser tenir malícia i no dic això, però tot aquest soroll ubica el debat públic en una cosa i no en una altra. I això també, des d'un punt de vista d'anàlisi política i periodístic, tinguem-ho en compte, també, eh?
És que aquí, un parell de coses. La primera, si tot ha d'anar com ha d'anar, com explica el doctor Cervantes...
Tampoc
en...
no...
No, en 10 dies això s'ha acabat.
Ho tenim.
I el president Sánchez pot dir, mira que bé ho he fet.
Per això...
Quan no és que sigui només un mèrit seu, sinó que per la naturalesa que té el bitxo aquest, doncs es pot anotar un tanto. De, mira, escolti, jo he abortat un cas de gravetat extrema... Tal,
I el quan, mundo no sé, sabe que sí, somos sí. Un
dirà,
país...
No, per bla, bla, bla.
No. Però,
no, dirà,
no,
dirà,
no
dirà.
Però això forma part de l'audacitat. De l'audacitat.
La punyeteria aquesta. Sí,
però si el president de Canàries hagués fet això, atendrem a qui faci falta, també es podia apuntar un punt.
Sí, però el senyor Clavijo no és del PSOE. Clar, que és la segona cosa que volia dir.
Clar.
O sigui, segona cosa que volia dir. Les derivades polítiques de cadascú. Clar. Molt ràpidament. El senyor Clavijo no és del PSOE i la ministra de Sanitat és la pròxima candidata de la formació política que representa a l'Assemblea de Madrid, on s'enfrontarà a Isabel Díaz Ayuso. Punt.
Punt.
Sí, a mi sí que estic veient que repeteix un patró, que ara ho estava mirant, que ara llegia que el ministre, que ja havia parlat també la ministra de Defensa, diguem que sigui voluntària, i la ministra de Sanitat ara deia aquest matís. No sé què hi pinta Defensa.
Però home, l'hospital al Caniran és un militar. Per,
bueno, primer, què fan anar a un hospital de Defensa?
És un tema de seguretat.
Recordeu les rodes de premsa, les primeres rodes de premsa de la pandèmia
cada
del govern espanyol?
Lunes.
I que sortien els militars.
Sí, sí.
I una roda de premsa surrealista en el qual un bon home explicava que havien detingut, no sé, dos o tres persones perquè en ple confinament havien entrat a robar en un camp de taronges. És un exemple que ens demostra que en aquell moment la comunicació eren els militars. Després la van anar traient i fins i tot van acabar posant de portaveu Fernando Simón. Però ara un tema de seguretat és el que deia. Amb els grans hospitals que tenim, aquí mateix el Clínic és un dels hospitals pioners en tipus de malalties infeccioses. Porteu els catalans cap aquí. Què fan a un hospital militar? És que ho deia el doctor abans. Què hi fan? I jo continuo sense entendre aquesta militarització a vegades de les epidèmies.
En la notícia d'última hora acaben de comunicar al Ministeri de Salut holandès que una dona ha estat ingressada a un hospital d'Amsterdam per símptomes d'antivirus.
Ja queden 18 només.
Però era una de les que anava al vaixell. Se suposa.
Sí, ja no.
Se suposa.
Més informació.
Ja no podem filar tapric.
No en tinc més informació.
Bueno, el vaixell és de bandera holandesa.
Sí.
Per tant, quadraria.
Sí.
Jordi, una qüestió, perquè potser la gent que ens escolta, i més davant d'informacions com aquesta d'última hora, que poden agreujar aquesta incertesa o fins i tot la por de la que abans es parlava, de que hauríem de controlar, clar, la quarantena. Per fer que la quarantena sigui obligatòria, és a dir, jo imagino gent a casa escoltant i dius, home, clar, la quarantena ha de ser obligatòria, perquè si això és tan greu, hem de fer quarantena obligatòria. Doncs jo crec que aquí estarà molt bé que escoltem més les veus mèdiques que no les veus polítiques, no? Ja hem vist el PP també com ha sortit davant d'aquesta qüestió, per explicar què significa una quarantena obligatòria i què significa una quarantena voluntària. No? Perquè per fer una quarantena obligatòria, aquí has de aplicar alguna normativa excepcional que porti a la gent a perdre el seu dret a la mobilitat per estar tancada. Mm-hmm. Que la gent que ens escolti, és que aquí no podem posar en quarantena de manera obligatòria a ningú contra la seva voluntat. Per això quan es parla d'un consentiment informat, i això ho estudiem a bioètica, ho expliquem a les classes de bioètica, vol dir explicar-li a algú quina és la seva situació perquè pugui entendre què li està passant i prengui una decisió des de la seva autonomia. Però si nosaltres apliquem una autonomia que vol dir que la gent pot decidir, vol dir que nosaltres no la podem obligar. Si hem d'obligar algú, voldrà dir que haurem de crear una norma que ara no existeix per poder fer algo que nosaltres fins ara no estem fent.
L'estat d'alarma que es va crear amb la Covid.
Està clar, eh? Això existeix, eh? I es diu decret de declaració d'estat d'alarma. I això es va fer per la Covid, però al cap d'un temps, no des del principi.
Però es van acabar tombant també els confinaments.
En aquest moment no hi ha cap argument per declarar l'estat d'alarma a l'estat espanyol, ni als Andes, on tenen 200 casos cada any. No hi ha cap d'aquest d'alarma.
Però això que segurament per vostè és tan obvi...
Bueno, no dic obvi perquè ho he llegit, eh? jo no entenc
això. Ja és la llei.
Que també ens hem de posar en la gent que a casa seva està generant aquesta incertesa i, home, si arriben, que els tinguin tancats.
Com, això seria dir, aquesta setmana hi ha hagut 20 accidents de trànsit prohibits als cotxes. Seria més o menys l'equivalent d'això.
I està molt bé que ho expliquin veus amb aquest coneixement.
Sí, sí. Manuel Cervantes, excap del Servei de Malalties Infeccioses del Taulí de Sabadell.
Excap perquè m'he jubilat, eh? Sí, no m'han fet fora, ni res.
Ens amaguen perquè els van fer fora.
Us tinc les raons.
Ja no els volem aquí.
News, vinga. Has
portat
algú que van fer fora.
Va bé, va bé. De tant en tant hi va, em sembla que el truquen de tant en tant.
Dos cops per setmana encara vaig a l'hospital, fonamentalment estudiar i fer alguna xerrada.
Manel, gràcies per acompanyar-nos.
A vosaltres, bon dia.
Una pausa, ara tornem.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
A Birba tenim una manera de fer les galetes molt nostra i autèntica, que ens fa escollir els ingredients més naturals, trencar els ous frescos a mà i posar-hi les ametlles una a una. Galetes Birba, fidels al que és autèntic des del 1893, amb el nostre tarannà.
Costa obrir una porta quan no saps què hi ha darrere, però quan algú t'hi acompanya, tot és més fàcil. Des d'Acció, l'agència per al creixement de les empreses, t'obrim la porta a exportar amb seguretat, a entrar a nous mercats i a trobar clients internacionals en un món que no s'atura. T'obrim la porta a la internacionalització de la teva empresa. Acció. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
Comences el dia i ja saps, hi ha mil coses per fer. Però avui pots començar de manera diferent. Pots començar per tu i per cuidar-te cada dia, incloent Activia a la teva rutina. A més, Activia és diferent, perquè conté probiòtics 100 vegades més resistents que els del iogurt. I així nodreix la diversitat de la teva microbiota. Activia, comencem!
Sou molt bona gent!
Amb el Foraster he recorregut tot Catalunya. Però el que veuràs al Sant Jordi no s'ha vist enlloc. Un espectacle nou... irrepetible. Compra ara les entrades, perquè hi ha coses que només passen una vegada. El Foraster al Palau Sant Jordi, dissabte 30 de maig a les 12 del migdia. I amb la teva entrada podràs accedir també al 3CAT en viu.
012, la millor resposta.
Va tot bé? Que tinc una amiga que la seva parella fa temps que la controla. Li revisa el mòbil, li deixa anar comentaris que la fan sentir malament.
Això és violència masclista.
Les violències masclistes són una vulneració greu dels drets humans. Si tu o algú del teu entorn ho pateix, truca al 900-900-120. És gratuït, confidencial i disponible les 24 hores. Consulta també el CIAT o el CIE al web igualtat.gencat.cat o trucant al 012. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
Blanco de verano, Don Simón.
Blanco de verano, Don Simón.
Nou blanco de verano... Don Simón.
Arriba la gala de la cinquena edició dels Premis Sonor. Coneix els 12 podcasts escollits entre més de 220 candidatures d'arreu dels països catalans.
Moltes gràcies per ser amb nosaltres en aquesta nova edició dels Premis Sonor.
Gala dels Premis Sonor, des de l'Auditori 1899 del Futbol Club Barcelona, amb els guanyadors del talent i la creativitat del podcast.
I el guanyador del Premi Sonor, el millor podcast.
Aquest dijous a les 11 de la nit a Catalunya Ràdio. I si ho vols seguir en directe, connecta't a l'app de Catalunya Ràdio o a la plataforma 3CAT. El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Hem tancat l'àgora del matí amb Marc Bataller, amb Jofre Llombart, amb Jordi Mir i Marta Pascal, però abans, tancats, esperen altres temes d'actualitat per repassar. Marisa Gil, Maiol Roger, no, Pol Foradada, bon dia.
Bon dia.
Avancem la resta de continguts del matí.
Tot seguit sabrem quines són les posicions de mestres i professors a les portes d'una nova onada de mobilitzacions que comença avui. Debatrem amb l'Ester Vila, de Comissions Obreres, un dels sindicats que va signar amb el govern, i l'Ignasi Fernández, del Sindicat de Professors de Secundària, que considera aquest pacte insuficient.
Pairem el debat a la taverna, on, com sempre, ens esperen Pau Arenós, Marc Casanovas, Maria Nicolau i Carles Xuriguera, avui amb recomanacions gastronòmiques per diferents punts del país.
I a partir de les 11, Mozart. Amb el Jordi González entrevistarem el Pedro Pardo, que és director de l'Orquestra Victòria dels Àngels, que dirigirà el concert per la Pau el proper dimarts a l'Auditori i que tindrà el Rèquiem de Mozart com a principal peça del repertori.
I a les 12, la Renaixença, coneixerem l'Olivia Cros, una dissenyadora de vestuari de Diables i de tot el relacionat amb el món del foc, i ens explicaran curiositats diverses sobre els cucurutxos.
Però abans, que han dit els altres, Gerard Joan, Joel Díaz... Hola!
Hola!
Hola! I què?
Doncs que aquest matí ha passat una cosa gairebé miraculosa.
No sé si és per la propera visita del Papa, que a la COPE s'hi respira una mena d'eufòria, una mena de cosa, que aquest matí en Carlos Herrera, al seu programa, parlant sobre el cas del vaixell que porta els infectats per antivirus, ha dit una cosa positiva del govern espanyol.
Què dius?
Bueno, vamos a ver. La decisión de que el barco vaya a Granadilla en Tenerife, ¿es correcta o no es correcta? Yo particularmente creo que es correcta. Lean mis labios. El gobierno ha tomado una decisión correcta.
¡Oh! ¡Aleluya! Us imagineu, la situació. També he de dir que acte seguit, l'Herrera ha dit...
Pero...
I després d'aquest però, doncs ha vingut la resta de la portada.
La falta de informació, la manera de funcionar que tiene este gobierno socialcomunista de Sánchez es una broma y falta de lealtad, marginando al presidente de Canarias, que es el señor que lo dijo. Vamos, si fuera a Cataluña el barco, verías tú la diferencia. Tiene una ministra de Sanidad, que es una perfecta inútil, Mónica García, que ha demostrado su ineptitud.
Vale, vale, vale.
I aquí ha anat fent...
La Mema, no?, li diu a Mónica García, li diu Mema.
Mema, mèdica,
mèdica i madre.
I madre, exacte. Ah. Sí, 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 vol dir això. I canviant de tema aquests dies...
A Los Santos, a Los Santos és... Sí, 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 és a Los Santos.
Sí, és a Los Santos? Sí, sí, sí. Sí. No tinc dubtes, eh?
Sí, sí, sí.
Doncs, canviant de tema, aquests dies també s'està parlant molt del mal ambient que hi ha, i fins i tot baralles que hi ha al vestidor del Real Madrid. Però els matiners, el programa d'aquesta casa, Taloners Nostres, déu-n'hi-do quin ambient que hi ha. Si ahir eren Canalies, que se'n fotia de la incapacitat d'en Maiol Roger per vocalitzar, el Carme va voler que ahir la tarda en Canalies